Gaspar Hernández, l'ofici de viure.
Avui a l'ofici de viure, de freelance a líder. Diu l'especialista en lideratge que avui és amb nosaltres, Mercè Brey, que en una reunió important en què ella havia dissenyat la solució per un client difícil de complaure, el director de la sucursal bancària on treballava li va demanar molt educadament si els faria el favor de portar-los un cafè. Segur que també hi devia posar un gran somriure. Més enllà de la mostra evident de discriminació sexista ancestral que es mostra en fets com aquest, hi ha el sistema de treball que ha anat canviant a tots nivells. Les dones potser són les que més han hagut de lluitar perquè sonés el despertador de la seva consideració, però no són les úniques que han contribuït a canviar el món de la feina. L'executiva de màrqueting Victoria Yaniskeskaya, coautora amb Mercè Brey d'Alfas i Omegas, diu en quatre paraules com han canviat o com haurien d'haver canviat les coses de l'entorn laboral. Diu, bastó i pastanaga ha deixat de tenir sentit. Com a individus i societat hem evolucionat. Rendim molt més quan ens sentim respectats, quan s'aprecia la nostra feina, quan se'ns escolta. I això passa perquè el nostre cap sàpiga exactament què pot trobar en nosaltres. I si nosaltres som el cap, aleshores hem de saber de qui ens envoltem. L'experta en màrqueting digital, Pat Carrasco, que avui ens acompanya també a l'ofici de viure, va haver de fer tot un procés no gens fàcil per aprendre a liderar equips. Ella mateixa explica, si hagués d'identificar la cosa més complicada que he fet en els gairebé 10 anys que fa que treballo pel meu compte, tinc clar que respondria que crear un equip propi. Però és un punt en comú amb la major part de persones emprenedores i empresàries que conec, diu Pat Carrasco. He gestionat equips de tercers o els he liderat en feines anteriors, però no és el mateix definir qui entrarà al teu equip i amb quina funció i saber que les seves il·lusions, els seus projectes, estan íntimament lligats a les teves il·lusions i projectes. I és que per passar de manegar-s'ho tot sol a fer-ho amb tot un equip, ens ha de quedar clar que cal un aprenentatge i avui en volem parlar a l'ofici de viure, de freelance a líder.
Mercè Brey. Un bon líder ha d'equilibrar la seva part femenina amb la masculina.
Hola, oients de l'Ofici de Viure. Soc Olga Barceló, psicòloga i coach, i segurament alguna vegada m'heu escoltat per aquí. Avui el Gaspar m'ha llançat una bona pregunta. Com passa de ser freelance a ser líder? I déu-n'hi-do, hi he pensat molt. En primer lloc, què és ser freelance? Per mi, de forma molt resumida, és ser una persona autònoma, de moviments independents i lleugers, emblemàtica en allò que fa i expert en allò que ens ofereix, assumint riscos per compte pròpia i, en certa manera, tenim aquella mirada d'una persona solitària i individual. Ara bé, què és un líder? Des del meu punt de vista, ser un líder va molt més enllà d'aconseguir resultats i prendre decisions correctes, de gestionar assombrosament qualsevol cosa que es proposa. Ser un líder, i sobretot en aquest temps, és ser una persona referent, i referent amb majúscules per a un grup de persones. Doncs, un freelance es pot convertir en un líder? I tant que sí. Es pot convertir en un referent? I tant que sí. Ara bé, com es fa això en aquest temps d'era digital, quan ja no hi ha fronteres territorials i coneixem a molts freelancers a través d'una pantalla? Doncs, per exemple, tenint a la gran Pat Carrasco sempre present. Si no la coneixeu, avui el tindreu l'oportunitat, perquè ella és una especialista en dur el teu projecte, el teu talent o la teva versió freelance a la lluna, si cal. Imagina't que ets fotògraf i domines molt el territori de la imatge. Imagina't que ets traductor o escriptor i domines molt el territori de la llengua. O com jo, que sóc psicòloga i coach i domino molt el territori de la salut mental i el benestar emocional. Però malgrat dominar molt els nostres territoris, s'apropa el dia d'aproximar-te a la gent, que ja saps que no sempre estarà ara ja al teu costat, a preu de carrer, sinó que pot ser una persona que estigui interessada amb el que tu fas, amb la teva persona, amb la teva professió i està a quilòmetres lluny de tu. Doncs com ho fas? Com navegues per un mar digital totalment desconegut que canvia de normes i de maneres cada 2x3? Doncs t'ho torno a dir, seguint a la Pat. Ella no només està a l'última d'aquest mar i t'explica totes les novetats, les maneres de com conèixer-lo i com navegar per ell, sinó que, a més, si et dona la mà i t'hi acompanya, arribes a creuar el mar de manera més eficient. Et permet que tu et puguis centrar en lo teu, en ser expert en la teva matèria perquè així puguis passar de ser un freelance a un líder referent. Així que estigueu ben atents perquè segur que us dona un munt de consells. Pat, ja sabem tots que ets una gran persona, però encara ho ets més convertir-nos en líders referents.
L'ofici de viure, un programa sobre conducta humana.
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio ens adrecem a aquelles persones que han començat sent freelance o milauristes, o en fi, podem posar-hi com moltes etiquetes, emprenedores pel seu compte, autònomes, etc. De cop i volta s'han trobat havent de ser líders d'un equip, liderar equips. Com ens deia molt bé l'Olga Barceló, ser un líder és ser un referent. Ara, com ens podem convertir en un referent? Pat Carrasco, benvinguda. Gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, gràcies.
A Uruguai es troba Mercè Brey, amiga també de l'Ofici de Viure, consultora, ella mateixa empresària, expresidenta de la Cambra de Comerç, i acompanya líders i empreses perquè descobreixin la seva part, capaç de transformar i co-crear. Què tal, Mercè? Com estem?
Hola, encantada de saludar-vos des d'aquí, un país preciós, petit, no? Però com el nostre, però preciós. Hola, Pat, també. Hola, Gaspar, una abraçada.
Una abraçada. Mercè, en aquests moments veus al mar. Ahir vau tenir un esdeveniment important a l'Uruguai. Ho dic per situar-nos una mica, per fer-nos que ens facis una mica de dentetes.
Sí, us faig una mica de dentetes, sí. Estic just davant del mar, en un paratge que es diu Les Garzes, que és absolutament preciós. És una d'aquestes poques platges verges, no? Espais verges que encara queden arreu del món. Vam venir aquí ja fa uns dies perquè vam fer la presentació o el tret de sortida de Mas Diversity Latam, que nosaltres, no, aquesta consultora que tenim, que el que fa és acompanyar empreses i persones en les estratègies de diversitat i inclusió en les organitzacions i també en el sector públic. Aquest és un país que just està en el punt precís de desplegar estratègies que acompanyin a les empreses i a les institucions públiques precisament amb això, amb integrar qualsevol tipus de diversitat i molt especialment la de gènere. Ens van acompanyar persones del govern, vicepresidència, el Ministeri d'Interior, no? Per tant, com molt de sentit d'oportunitat per ells en el país aquí i contents de transmetre tota l'experiència que hem acumulat ja a Europa i donar la mà a altres persones i altres, no? a llocs del món on també volen recórrer aquest mateix camí, tot i que nosaltres, Gaspar, també ens queda molt de reconegut en el nostre país, eh?
Sí. Mercè, doncs t'escoltarem atentament a l'estudi de Catalunya Ràdio. Pat Carrasco, que com dèiem ha passat aquí diferents etapes, no sé si podríem marcar l'inici d'un dels teus canvis l'any 2016. Dius que el teu camí ha estat ple de tres conceptes: errors, ajuda i persones. Ja el 2016, dius, Pat, vaig intentar muntar un equip, els projectes s'acumulaven i jo no era capaç de gestionar-ho tot, així que vaig fer el que havia llegit que havia de fer, buscar un professional que m'ajudés. Una headhunter que va trobar els millors perfils tècnics per tot allò que jo necessitava. Però hi va faltar un element clau que tu dius que vas entendre amb la pandèmia, I tot i així, aquell 2016 va acabar amb una ferida per tu perquè vas constatar que no eres, dius, una bona líder per al teu equip. Ningú no era feliç i els projectes no sortien. I així que em vaig posar, dius, l'etiqueta de no sóc una bona líder i vaig continuar. Bé, ens pots explicar com va anar aquest procés per començar, Pat?
Va ser molt senzill. De sobte tenia més projectes dels que jo podia gestionar i em va arribar una proposta d'una empresa europea per gestionar el màrqueting de moltes seus, bueno, dels diversos països. I clar, jo sola era inviable que això ho pogués gestionar. Així que vaig llegir 4 llibres de lideratge, de contractació, segurament no els millors, i vaig decidir que algú m'hauria d'ajudar per poder muntar un equip. Em va venir molt gran, vaig trobar una headhunter i vaig incorporar 5 persones al meu equip. He de dir que, a més, jo estava tornant de Londres i estava embarassada, cosa que segurament tampoc va ajudar a que tingués el cap molt fred. Tot ho vaig fer molt ràpid des de la necessitat. He d'aprofitar aquesta oportunitat i muntar un equip per poder despegar. I he explicat durant molt de temps, amb molt orgull, que durant el meu part jo estava gestionant el meu equip. I amb el pas del temps m'adono que això no és per estar orgullosa, sinó tot el contrari, perquè justament si tens un bon equip, són persones autònomes que respecten els teus moments de descans o d'una cosa tan important com és tenir un fill. Així que aquest primer tram de lideratge, de fet, va ser un no lideratge, va ser muntar un equip sense pensar, va ser muntar literalment un equip sense pensar quina funció tindria cadascuna de les persones dins del rol de l'equip. Simplement triava bons tècnics que fossin capaços de fer de A a B. I això vaig entendre que tampoc per empreses petites, segurament per una multinacional, és fantàstic perquè hi ha molta persona que coordina entremig, però per un projecte com el meu es necessita molt més que un A a B.
Ens pots posar un exemple de què més es necessita a banda de que les persones dominin la seva àrea?
Pues que els seus valors i els meus estiguin alineats. Per mi és bàsic. I sé que hi ha molta gent, i penso ara a la Txell Costa, que sempre que vaig llegir aquell article on ella deia no contracto la gent pels currículums. I a mi em va a explotar el cap pensant realment puc trobar una persona que, tot i que no sigui el millor perfil tècnic, jo l'acompanyi a ser aquest millor perfil tècnic dins del meu equip, però que compartim una visió, compartim un propòsit, un perquè. En el nostre cas és democratitzar el màrqueting i fer-ho arribar al màxim nombre de persones. Si trobes algú que té aquesta visió, ensenyar, a més, a un camp com és el meu, que és tan volàtil, on avui hi ha una moda, demà hi ha una altra i demà hi ha una nova tendència, això és fàcil d'ensenyar. El que és difícil d'ensenyar és de compartir, és un propòsit, perquè el tens o no el tens. I per mi aquesta ha estat la clau, trobar gent que tingui aquesta visió del món similar a la meva. Això també ha estat un camí de pèrdua, de dolor també en el procés. Perquè si no tens aquest... Si arribem a la conclusió que poder tenir la mateixa visió i ens posem a treballar i veiem que no, haver d'acomiadar algú, haver de dir-li ei, aquest no és el camí compartit que teníem pensat, és també un camí molt dolorós. Jo sempre dic que a la meva oficina no tinc un despatx propi i crec que és el gran error, perquè plorar en la intimitat sempre és còmode.
No, és un error des d'aquest punt de vista, vols dir.
Sí. Plorar en la intimitat és còmode, però també està bé mostrar aquesta vulnerabilitat a la resta de les persones que treballen amb mi, que vegin que per mi és tan dolorós com per ells haver pres una mala decisió a l'hora de contractar algú, perquè deixar-ho anar és dolorós per tots.
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio estem adreçant-nos a les persones que de cop i volta es troben amb que han de liderar un equip. De Freelance a Líder és el programa protagonitzat per la Pat Carrasco i la Mercè Brey des de l'Uruguai. Mercè, què en penses de tot el que acabes d'escoltar?
Bueno, m'ha encantat com el que ha dit la Pat, però sobretot com ho ha dit, no? I m'he apuntat 3 coses que em semblen molt significatives. Ella ha dit en un moment determinat, i les paraules són importants, diu gestionar l'equip. Gestionen els jefes, els líders lideren, que és una cosa diferent, no? Gestionar persones és una cosa i liderar les persones és una cosa diferent. I una cosa fan els jefes i l'altra són els líders, no? Llavors, els jefes creixen ells i els líders fan créixer les persones que tenen al voltant. Llavors, és una cosa diferent si estem buscant un líder i si tens el teu negoci, l'has d'ampliar, necessites persones, les persones que s'aproximen a tu són persones que busquen un líder i no un jefe normalment. Ha dit una cosa també molt important, que és el tema de les actituds i les aptituds, no? I efectivament, amb el 60% de les actituds que té a veure en la part tècnica, tenim més que suficient, perquè llavors podem modelar les persones segons allò que nosaltres realment necessitem. Cada negoci és particular, no? I és singular per cada un de nosaltres, per tant, una base tècnica, per suposat que sí, però no és, com Pat deia, no? El més significatiu, però en canvi sí que ha de ser el 100% de les aptituds, de les actituds de la persona, no? Jo necessito una persona compromesa i una persona que segueixi els valors, perquè els valors és allò, són els pals del camí, que són les línies vermelles que m'indiquen el camí quan venen moments de dificultat. I en qualsevol procés empresarial venen moments de dificultat segur, no? Llavors, i els valors són els pals que te condueixen en el camí i el propòsit és la meta, és allò que jo persegueixo i que és allò que dona sentit al sacrifici que estic fent. I deixa'm posar la paraula sacrifici, que no és aquesta, no? És l'esforç, l'energia que jo hi estic dedicant al projecte d'una altra persona. Si és un projecte compartit, si és una visió compartida, si és un propòsit compartit, llavors hi ha compromís, si no hi ha una altra cosa, que és el lloguer de la ment, no? I poca cosa més. Això té molt a veure, si em permeteu, amb una visió que és molt tradicional, que és la visió empírica racional, no? que és aquella, el que hem estudiat més tradicional a les carreres o a les escoles de negoci, i que necessitem una persona tècnica que coneixi molt aquests coneixements, que tingui molts aquests coneixements, que sigui una mentalitat molt racional, molt etcètera, etcètera, no? Però moltes vegades oblidem aquesta part, no? que d'alguna manera l'ha fet sentir d'aquesta manera en l'APAT, que té a veure amb la visió emocional i sistèmica, que té a veure amb les emocions de l'APAT, però també amb les emocions de les persones que l'envoltaven en aquell moment i que si no estaven sincronitzades això no funcionaria mai de la vida. I també en els diferents, no? És la teoria de sistemes, en la relació que hi ha entre l'APAT i les altres persones i les persones tenen sistemes als que pertanyen, com la família, etc, etc, que això s'acaba tot interrelacionant. Per tant, necessitem, quan creem equips en el nivell que sigui, una triple mirada, una mirada molt racional que té a veure, no?, amb els coneixements tècnics, una mirada emocional que té a veure amb si jo amb aquesta persona lligo o no lligo emocionalment, que té a veure amb les aptituds, no?, amb les actituds, perdoneu, de les persones, i després aquest altre nivell que és molt més profund, que és la relació que tinc amb els sistemes que envolten a les altres persones, que fan que aquella persona realment s'involucri amb el que jo estic fent, no? Per tant, ho ha explicat d'una manera molt clara i sobretot molt vivencial.
Això és l'Ofici de Viure, a la sintonia de Catalunya Ràdio, amb Pat Carrasco i Mercè Brey, de Freelance a Líder.
Andrew Carnegie. Cap persona serà un gran líder si vol fer-ho tot ella sola o obtenir tot el mèrit per ella mateixa.
Diu la Pat Carrasco que ha tingut, bé, que has passat per algunes etapes que ja ens has esmentat, però ens voldríem centrar d'entrada en el fet que vas copiar models que dius que estaven òbviament obsolets, una capa autoritària, enfadada i exigent amb tothom, amb mi i amb l'equip. Tu et devies trobar amb que quan estudiaves, quan eres encara més jove del que ets ara, et devies trobar amb aquest model que ara veiem que ha quedat totalment obsolet, no? Però tu devies haver, m'imagino que vas patir com tots hem patit, no? Caps o autoritaris o autoritàries.
Correcte, i de fet jo no tenia cap referent d'emprenedoria ni cap referent d'empresariat a prop de mi. Jo soc llicenciada en Humanitats i en Publicitat i Relacions Públiques. Ningú m'havia ensenyat a com funcionava un negoci, així que el primer que vaig fer és replicar models que en aquell moment em semblaven els que havia vist de les persones que havien estat caps meves. I vaig començar amb un lideratge que de fet no el considereu ni lideratge, era simplement gestió de projectes. Era una gestora de projectes molt bona, m'importava relativament poc les emocions, el benestar dels meus treballadors. Així també ells els importava molt poc, el meu benestar, la meva com estava jo, com em sentia jo. I també era una manera de protegir-me, de no compartir aquesta visió més gran que jo tenia. Era com, no us vull donar això perquè no m'ho traieu. Que en el fons és una visió molt egoista, molt poc honesta amb l'equip, perquè si tu tens clar cap a on vols anar i ho comuniques, doncs vindrà qui vingui, però vindran. El que vulgui venir, vindrà. I en aquell moment, ostres, jo feia sentir molt malament a la gent que estava al meu voltant, quan les coses no sortien bé, no hi havia un aprenentatge, simplement hi havia una esbroncada. I considero que aquella fase per mi va ser necessària perquè fent vaig saber que allà no era el meu lloc i que si era l'única manera que hi havia de tenir equip, no era per mi. I no vaig trobar una altra manera que anar de cap a ser la cap autoritària. I també vaig entendre relativament ràpid, en 6-7 mesos, que aquest model no podia ser el que era per mi. Que si no hi existia cap altre, no era per mi. O me'l creava jo o que aquell no era per mi. Per sort, en el camí també vaig trobar gent que em va ajudar a veure que hi havia altres infinits models i que podia tenir el meu. Dissenyar el que jo volgués.
Ara diu molt de tu, Pat Carrasco, que tot això ho reconeguis i ho expliquis.
Espero que la gent que treballava per mi en aquell moment m'escolti i que sàpiga que per mi també va ser un procés d'aprenentatge, que també era molt jove i que vaig necessitar passar per allà per saber que allà no era el camí.
Què en pensa la Mercè Brey d'aquest model de cap autoritària o autoritari?
Bueno, jo penso que això és efectivament així, tenim aquest model. Crec que cada vegada una mica menys, perquè les persones no hi estem gaire disposades amb això, que al final et llogues però no estàs compromès i després les coses no funcionen. Hi ha estadístiques d'això, la famosa de Gallup, que el 85% de les persones no estem ni connectades ni motivades amb la feina que estem fent. Llavors això té conseqüències molt greus, algunes les ha explicat la Pat, i sobretot genera malestar en les persones i genera poc valor afegit en les organitzacions. Llavors necessitem un altre tipus de lideratge diferent, que és un lideratge que no té res a veure amb aquest patriarcat on vivim, no? Aquest sistema que té més a veure, aquest paradigma, que té més a veure amb la submissió a la violència, no? I volem una altra cosa, un altre model que sigui més de col·laboració, més de respecte, de pau, no? Si pot ser aquesta paraula també. Jo crec, aquí, Gaspar, també la part ha dit una cosa, que és fa referència als referents, precisament. Les persones necessitem referents per evolucionar. Ens fixem en un referent, sabem que allò és possible i emulem el que està fent aquelles altres persones. Si no trobem referents propers d'aquests, i jo sempre parlo de l'antireferent, és aquella, mira, si aquelles persones que estan ocupant una posició de lideratge, si tu no vibres amb allò, què és exactament el que jo no vull fer? Llavors ho fas pel sentit contrari, no? Ho fas per negació. I això és una cosa que també penso que funciona molt bé quan no tenim a l'abast, no? No hem tingut la sort de tenir al voltant nostre persones que actuen com a referents en aquest àmbit, no? Però sí que tenim amb molta certesa aquelles coses que ella va descobrir més tard que no volem fer de cap manera, que no és aquella manera. Ella diu, no, si és això, jo no vull liderar. Bueno, potser sí que pots liderar, però pots liderar d'una manera diferent que no és d'aquesta manera que t'estan mostrant. Per tant, ja tens un camí, que és el camí de dir d'aquesta manera no serà. I aquest altre camí que permet que les persones connectem és el camí de mostrar la nostra vulnerabilitat, que és una paraula com molt gran, que és una paraula que ens fa molta por, però que és una paraula màgica, perquè és aquella paraula que ens permet connectar amb les altres persones. I al final, quan tu treballes amb un equip, això és un intercanvi d'energia. O sigui, al final ho podem simplificar, no?, amb aquesta cosa tan complexa que és un intercanvi d'energia. I si les altres persones senten que tu estàs preparada, que tens seguretat amb tu mateixa, que tens clar cap allà on vas, que saps on és el camí, que saps el que no vols, això ho transmet. No necessitem ni paraules per fer això. Llavors, no?, passa també per un camí molt d'aprenentatge, un camí de recorregut, primer personal, per després això oferir-ho a les persones de l'equip, no? I jo crec que cada vegada més necessitem això, i sobretot la gent jove. La gent jove no volen de cap de les maneres un lideratge d'aquest, no?, passat de moda, que és autoritari, que és, no?, que diu el que has de fer sense possibilitat de que tu despleguis totes les teves capacitats, no? Per tant, crec sí o sí que estem evolucionant cap a un altre tipus de lideratge ben diferent, que és el que necessitem per desplegar altres potencialitats que necessitem en aquest moment.
Et diu el que has de fer, ens deia la Mercè Brey. En tot aquest procés, com a líder que ja és Pat Carrasco i com a referent que és també per moltes persones en aquests moments, Has après a dir les coses?
He après a dir les coses. Primer he après a dir-me les coses, a identificar què és el que m'està molestant o el que no està funcionant, i a formular-m'ho primer a mi mateixa i després a explicar-ho al meu equip de forma pausada, calmada, i sobretot no apuntant a allò que s'està fent i que no s'hauria d'estar fent, sinó apuntant a com m'agradaria que estiguessin fent les coses. És veritat que no tots els dilluns això surt igual de bé, però sento que al meu equip tothom pot dir el que creu que s'hauria de fer millor, no apuntant allò que s'ha fet malament o que no està funcionant, sinó apuntant a l'aprenentatge, vale, què hem après d'això i com podem ara podem anar cap endavant. I a més, vull dir, crec que és una cosa que és bidireccional, que no és que jo com a líder estigui dient a l'equip, és que com a equip ens diem a nosaltres mateixes.
I com t'ha canviat i com us ha canviat la pandèmia?
Bueno, per començar, el meu negoci ha explotat, em dedico al màrqueting digital, llavors, si abans ja m'anava bé, ara ha explotat, soc d'aquestes...
Vols dir, ha esclatat, vol dir, sí. O sigui, que va molt bé.
Va molt bé, va molt bé, i tot toco fustar perquè continuïssin així. I de passada de tenir un equip de freelance de 6 persones, ara som 4 persones contractades, més aquest equip de freelance. També ha estat, crec que la pandèmia ha estat un procés d'autoconeixement per molts de nosaltres. Jo era un procés que ja tenia engegat justament des de aquest crash intern que vaig sentir quan sentia que hi havia una cosa dins de les meves tasques que no estava fent bé. I crec que aquest propi procés d'autoconeixement va portar a la persona, a la primera persona, per construir l'equip que tinc ara. Saber què volia per mi, va fer molt fàcil identificar que aquella persona era per mi. També ha fet molt fàcil identificar quan ha aparegut algú que, sobre el paper, tot bé, però després no hem quadrat. Ha estat molt fàcil identificar-ho per mi i per l'altra persona. Llavors ha estat molt fàcil dir-nos adéu de la millor manera possible. I ara és que ho veig amb una claredat absoluta. Quan una persona encaixa dins de l'equip que som ara, i jo com a part de l'equip, vull dir, no sóc l'única que forma l'equip, ho veig molt clar. De fet, moltes vegades quan incorporo algú, sempre tinc una reunió amb la meva mà dreta i abans de pensar res li pregunto a ella què en penses? Perquè com bé ens comentava la companya, quan parlem d'equip parlem de sistemes i no només ha de funcionar tu, ha de funcionar dins d'aquell sistema. També aprendre sobre sistemes m'ha fet entendre que això no només, que quan tens un equip no va de tu, va de cadascuna de les persones que està allà dins i del tot a la vegada. I la pandèmia per mi ha estat el canvi de visió que necessitava, més des de l'autoconeixement, perquè ara ho veig clar i nítid, que des del propi negoci. El propi negoci crec que ha crescut perquè jo he crescut. És tan senzill i tan difícil com això.
Sí, aquesta frase, a Mercè Brey, la faria Esteve, el negoci ha crescut perquè jo he crescut?
Seguríssim. No, se li nota a la Pat una evolució personal, seguríssim. Aquí hi ha una cosa que ell ha dit, que m'he apuntat també, he après a dir les coses. Sí, un líder, una persona, tots hem de dir les coses. El que és sempre és important, com diem les coses. No? Jo crec que es poden dir totes les coses, però que això té una petita fórmula, que si em permeteu us la comparteixo. No? Quan tu dius una cosa...
O sigui, ara ens diràs, ens estàs parlant de comunicació assertiva, Mercè?
Més o menys. Us parlo des de l'experiència, és una cosa que treballo molt amb els equips de lideratge, quan desenvolupem lideratge incloent, etcètera, etcètera, i és una fórmula que jo m'he aplicat en primera persona tota la vida quan he estat dirigint equips que n'he dirigit de molt petits i de molt grossos. No?
Doncs gràcies per compartir-ho, t'escoltem.
A veure, aviam, baixem les expectatives ara, Gaspar, que és un petit tema, però és, la cosa és... No, jo crec que la primera cosa és quan tens una persona davant que li has de dir una cosa, que pot ser qualsevol cosa, no estàs funcionant bé en aquest àmbit, o fins i tot despedir-la, o sigui, la cosa, la que sigui, la primera cosa per mi és connectar amb aquesta persona des del respecte i l'agraïment. I fer-li un reconeixement a aquesta persona. Totes les persones, per poc que ens hagin funcionat en els equips, segur que ja han fet alguna cosa bé. Trobar aquell punt interior nostre de reconeixement i dir, escolta, estic agraïda, ni que sigui perquè cada dia al dematí t'has connectat a l'hora que tocava, el que sigui, però busca una cosa que et connecti en aquella persona des del reconeixement autèntic i verdader. La segona cosa és fer-li una petició o digue-li la instrucció molt clarament. Necessito que et comprometis més quan estem fent les reunions o el que sigui. I la tercera cosa, que és tan important com la primera, que és reconeixement, la segona és una instrucció molt clara o la notificació molt clara, i la tercera és què necessites de mi per poder aconseguir això que t'estic demanant. O sigui, posar-te al servei de l'altra persona. Jo aquesta petita fórmula, que la tinc gairebé tatuada, m'ha funcionat moltíssim. Deia una altra cosa a la Pat, que és li demano a una altra persona que em digui com veus aquesta persona. Això és superimportant. També hi ha alguns trucos aquí, no? O sigui, quan tu et fas una primera impressió d'una persona, tens 7 segons per fer-te una primera impressió d'aquesta persona. Després ja entren en funcionament els estereotips, els biaixos inconscients, etcètera, etcètera. Però tens entre 3 i 7 segons en el primer moment en què veus aquella persona que tu has notat alguna cosa. La meva proposta és agafa sempre un tros de paper i un boli o un llapis quan vagis a conèixer una persona nova pel teu equip i apunta't aquella primera sensació, emoció, pensament que tens amb aquella persona. Perquè allò és or. Et dona molta informació i pots fer coses de mira aquella persona des d'angles diferents. Per exemple, una cosa que feia jo quan preparava reunions, que encara faig ara, ho he fet aquí, us ho vaig dir quan preparava aquest esdeveniment, arribo una miqueta abans i miro com entren les persones, com estan les persones i quines sensacions em desperten a mi aquestes persones. Si les sensacions ja no són molt positives, vés en compte, perquè és aquesta primera connexió de sistemes que dèiem abans que té una informació molt profunda, que a vegades no sabem què és, però la meva proposta és fes cas d'aquesta primera intuïció perquè té molta informació després en el procés d'avaluació que pots fer des de l'òptica més racional o més tradicional.
Parlaves, Mercè, del compromís. Quina importància dones al compromís? Abans també l'ha esmentat la Pat Carrasco.
Sí.
I com de cop i volta pots afavorir aquest compromís, a banda de demanar-ho, com ens deies explícitament?
Tu necessites... Per mi el compromís és absolutament indispensable. O sigui, el compromís i és bo per la persona i és bo per l'organització, per l'empresa, pel projecte, per el que sigui. Necessitem que les persones estiguem compromeses amb alguna cosa, perquè en el moment en què estem compromeses és quan fem la nostra màxima aportació de valor. Si no, el que fem aquí, bueno, estem aquí i ja treballem i estem 8 hores o 12 o les que calguin o 6, però no estem aportant tot el valor que nosaltres tenim. El compromís... és quelcom que nosaltres és com la motivació, és un procés intrínsec de la persona. I llavors jo necessito posar les condicions necessàries perquè aquella persona es comprometi amb el que està fent, es comprometi amb el projecte que jo li estic proposant. I necessito saber, intuir, parlar, descobrir què són aquelles condicions que aquesta persona necessita perquè el seu compromís sigui efectiu. Hi ha persones que necessiten, treballar més de forma independent, més espai, que necessiten que dipositem confiança en les seves capacitats. Hi ha persones que necessiten més seguiment perquè són més insegures, que estiguem més al costat, que les tinguem en compte. Hi ha persones que necessiten que les reafirmem a el que estan fent, etcètera, etcètera. En el moment que tu enganxes amb això que aquesta persona necessita, tens el compromís a la mà. Tens el compromís a la mà. I això té molt a veure amb valors compartits i propòsits sempre.
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio amb Mercè Brei i Pat Carrasco estem parlant sobretot de les persones que han passat de cop i volta a ser líders d'equips després de treballar pel seu compte o de ser freelance. M'agradaria, Pat Carrasco, que ens diguessis com ho fas quan el teu equip, tu de cop i volta, tu t'havies de gestionar, diguem-ho així, a tu mateixa. Quan de cop i volta estàs envoltada, formes part d'un equip, com, pel que fa a la motivació, Com ho fas? Una cosa és que tu et motivessis a tu mateixa i que et motivis a tu mateixa, l'automotivació, i l'altra és que potser et sents amb la responsabilitat, no ho sé, ho pregunto, d'haver de motivar un equip.
Poder tinc molta
sort. Com a mínim, perdó, no desmotivar-lo.
O tinc molta sort o el meu equip som una panda de motivades. I sento que alguna cosa hauré fet bé perquè la gent que està dins estigui sempre amb un grau de motivació que jo de vegades em sorprèn que tots els dilluns estiguem amb aquest nivell de motivació, igual que si fos un diumenge amb una barbacoa. Si penso que és el que he fet jo, és bàsicament preguntar què és el que necessiten per estar compromeses i motivades, per preguntar què és el que necessites. Un cop saps què necessites, si ho pots cobrir, fantàstic, i si no, bueno, doncs es busquen fórmules per tractar de cobrir-ho de la millor manera. I sento que el meu equip no necessita gaire motivació. També és cert que com treballem ajudant a tercers, quan veus que un petit comerç de sobte comença a vendre molt més del que esperava o, no sé, un freelance de sobte ha de contractar la seva primera persona, això ens motiva bastant. Vull dir, això és bastant motivant perquè veus que el teu treball té un causa-efecte molt ràpid. I sento que, per una banda, el meu equip es motiva per aquests èxits professionals que tenim i, per altra banda, també es motiva perquè ens preguntem les unes a les altres què necessitem per estar bé. I si, per exemple, vam decidir que els dies de pluja no veníem a l'oficina.
Què dius ara? A veure, aquest criteri encara no l'havia sentit jo.
Sí.
O sigui, val, i què feu els dies de pluja?
Treballem des de casa. Cadascuna treballa des de casa. També els vaig preguntar si preferirien una oficina o no, un coworking o què. I de moment han decidit que prefereixen una oficina, però que els dies de pluja no es volen mullar. Pues és una decisió tan senzilla com que aquell dia ningú està desmotivat perquè ha vingut amb bicicleta, s'ha mullat, al metro, tothom treballa des de casa, ben motivat, sense necessitat
segur
de...
Segur que la Mercè Brei, que les ha vist de tots colors, això encara no ho havia sentit.
M'encanta això que diu la Pat, m'encanta. Però mira, fins que aquí al darrere hi ha una escolta, o sigui, hi ha una escolta molt profunda, no?, que ella ha après a fer o li ha sortit natural, no sé, encara no la conec personalment a la Pat, no?, però és una escolta molt profunda, de dir, a veure, què necessita el grup, no?, i a vegades el grup necessita estar de mal humor, i a vegades el grup necessita estar enrabiat, doncs també està bé, o sigui, no ha de ser tot perfecte i superfeliços en tots els moments, sinó que ha d'haver-hi espai per tot. L'important per mi és que hi hagi espai per tot i que això pugui col·locar-lo allà, no? Jo sempre dediquem, o quan treballem amb això, escolta, anem a dedicar 5 minuts al primer, els 5 minuts del bon dia, com que fèiem quan anàvem al col·le, el mateix, o sigui, com estàs? Hòstia, doncs vinc superaccelerada perquè m'ha passat això, no sé què, vale. Doncs escolta, vinga, tranquil·la, calma, no? Tal. I tu com estàs? No, jo estic bé, no sé què, no sé quantos. El fet, ja ho sabem, que quan una manifesta les emocions tendeixen a diluir-se. Llavors, el fet de poder manifestar que vinc com una moto perquè m'ha passat això em baixa els decibelis a mi d'una forma contundent. Llavors, crear aquests petits espais que no costa res, són 5 minuts, és escoltar, però escoltar de veritat a les persones, això facilita que les persones, vale, vinga, ja estic. És com, estic a casa, no? Estic a casa. Mira, una vegada vaig fer un estudi de preguntar què és allò que et fa sentir més millor a l'oficina, no? Abans del tema pandèmic i tal. I el 95% de totes les entrevistes que vaig fer deien, pues mira, a mi m'agradaria molt sentir olor de cafè quan arribo a l'oficina. Sí, per què? Què hi ha al darrere d'això, no? Què hi ha el meta del darrere d'això? Sentir-me com a casa. Sentir-me com a casa vol dir, metafòricament, que m'acceptin com sóc, amb els dies bons, dolents, no? Sentir-me tranquil·la, no jutjada, sense que m'hagi de calçar un personatge perquè m'acceptis i em valoris, sinó simplement poder estar aquí i dir, pues mira, avui estic més trista perquè, no sé què, no m'ha menjat el gat. Saps? Jo què sé. Saps? Crear aquests petits espais de molta escolta i escolta de qualitat.
A l'Ofici de Viure, recta final d'aquest programa que estem tenint amb Pat Carrasco i Mercè Brei sobre el lideratge adreçat a persones que de cop i volta veuen que es volen convertir en líders o que de facto són líders. M'agradaria, Pat, que ens expliquessis fins a quin punt tu t'has has tingut pressió per haver de ser exemple de... A part, també ets professora universitària a diferents universitats, no sé, bé, com queda clar, ets jove, i m'agradaria saber si tu de cop i volta t'has sentit amb una pressió excessiva per ser exemple.
Pues, certament no. Certament no és, no és una cosa que m'hagi succeït. I si sóc exemple d'alguna cosa és perquè jo aprenc fent, i el fer de vegades té errors i de vegades té encerts. I no m'he sentit mai pressionada. També és veritat que tot aquest procés empresarial neix d'un procés personal, de creixement personal, acompanyada de terapeutes, de coach, de professionals que m'han ajudat a créixer, primer jo com a persona, i això crec que és el que ha afavorit la resta. I si ara sóc exemple d'alguna cosa, que espero ser exemple per gent encara més jove, és bàsicament perquè tinc clar qui sóc i on vull anar. I aquest és el... Tinc clar qui... Tampoc tinc gaire clar qui sóc, i crec que això és el que em dona més llum, que no tenir clar qui sóc i està bé, i que també que tinc totes les meves contradiccions, que visc en una contradicció constant. Vull incorporar més gent al meu equip, però vull treballar menys. Vull facturar més, però vull treballar menys.
Sí, en general, vols treballar. Conclusió, vols treballar menys.
Vull treballar menys i facturar més. Però justament aquesta contradicció és part de qui sóc, i si això és exemple o fantàstic.
Molt bé. És que tu també vens d'un paradigma, efectivament, en què havíem de fer més hores que un rellotge.
Correcte.
I hi havia, sí, més, sobretot era el poder aquí de la força, més que fluir.
Correcte. També és que tot això és après pel que es veu en altres referents. I ara, per sort, existeixen altres persones que són referents per mi, que veig que tenen una vida molt equilibrada. Jo mateixa tinc una vida molt equilibrada, recullo la meva filla, faig vacances, els caps de setmana no treballo...
Quan plou, treballes des de casa...
Quan plou, treballes des de casa. Si estic trista, treballes des de casa. Vull dir...
Si estàs trista, treballes des de casa, també?
Prefereixo. Prefereixo. Per el tema del sistema, perquè entenc que...
Però això, en segons Mercè Brey, tu que has dirigit grans empreses, grans organitzacions, jo m'imagino, en segons quines organitzacions, tu vas i li dius al teu cap: mira, em m'agradaria treballar des de casa avui perquè estic trista. I és motiu d'acomiadament.
Sí, d'entrada sí. Si estàs en un paradigma, no?, o una institució que té uns valors dels antics, això és molt difícil de que sigui acceptat. Però crec que és un procés d'obertura que han de passar sí o sí la majoria d'organitzacions si volen atraure i retenir talent jove. O sigui, perquè el talent jove no està pel paradigma d'altres generacions de sacrifici per arribar a aconseguir determinades coses, i han reformulat molt bé què significa l'èxit. Què significa l'èxit? L'èxit és una vida equilibrada, no una vida plena de riquesa material, que és una cosa ben diferent. No? Llavors, clar, deia la Pat, estic com una contradicció, perquè vull facturar més i vull treballar menys. Això, sota el meu punt de vista, no és una contradicció. És una contradicció en un paradigma que hem de deixar enrere, que és el paradigma del sacrifici, de l'esforç, de l'escassetat, i hem d'anar cap a un altre paradigma diferent, que és el de l'abundància, el de la col·laboració, el del consens, on hi ha, les coses s'aconsegueixen d'una manera diferent, i sobretot hem posat el llindar de l'èxit i de la necessitat de l'acumulació en un lloc diferent, en un lloc diferent. Llavors, en aquest context, i és clar que pots treballar des de casa quan estàs trista, és un context diferent.
M'agradaria acabar amb quatre apunts de la Mercè Brey, de liderazgo en femenino, de l'hacer al ser, el lideratge en femení, que no vol dir simplement de dones, sinó en presència de l'essència femenina, diu la Mercè, té quatre pilars fonamentals que el fan especialment efectiu. Habilitat per teixir complicitats, facilitat per transmetre missatges clars i empàtics, creativitat en la proposta de solucions i capacitat per prendre decisions transcendint l'egoisme egocèntric. Sobre el lideratge en femení, entre cometes, vols acabar dient alguna cosa més, Mercè?
Sí, sobretot, jo crec que aquest, o sigui, el tipus de lideratge que hem estat parlant ara té molt a veure amb això, lideratge en femení, que no vol dir el lideratge de les dones, sinó el lideratge on hi ha molta presència d'aquells atributs que tradicionalment hem assignat a les dones. I estem parlant de l'empatia, de la flexibilitat, de la capacitat de col·laborar, d'arribar al consens, de la intuïció, no? De tots aquests atributs, que és veritat que les dones els tenim més desperts perquè els hem estat entrenant durant milers d'anys, no? Llavors, quan hi ha més d'aquests atributs en el lideratge és molt més equilibrat i les persones estem molt més confortables, tant liderant com les persones que són liderades, per dir-ho d'alguna manera, no? Per tant, és una invitació a que hi hagi present en el nostre lideratge la part masculina, que és la que pren decisions, la que fa un anàlisi, la que és racional, que la necessitem en l'àmbit dels negocis, però també aquella altra part que té més a veure amb la persona, amb col·locar la persona en el centre de l'atenció dels negocis també, i que té a veure amb el respecte i que té a veure amb això, no? En escoltar més enllà de les paraules.
I ara sí, per acabar, Pat, què els recomanaries als oients i a les oients que diguin, bé, sol no me'n surto, vull créixer, necessito altres persones i, per tant, de facto, em convertiré en líder, o com a mínim m'agradaria ser-ho?
Doncs que abracin les contradiccions d'ells mateixos en el seu propi lideratge i que l'autoconeixement va primer a incorporar noves persones i a tractar de fer gran un equip, que quan saps molt bé cap on vas és molt més fàcil. I respecte a la contractació, a l'incorporar algú, que ho facin de forma molt lenta, que aquesta incorporació sigui molt lenta, que tinguin processos clars, és a dir, quina funció tindrà aquesta persona i què farà, i que confiïn en que el que estan fent és el que necessiten pel seu moment empresarial.
Ah, però tu també vas passar un període en què et vas haver d'endeutar, és a dir, vas haver d'invertir uns diners que i en aquell moment potser, no sé, no dormies bé.
Bueno, sí, però és cert que al final, si tens clar, o sigui, si tens aquest foc emprenedor, això passarà sí o sí. Llavors tampoc lluitar contra la possibilitat de que aquesta inversió no surti bé és gairebé impossible. Vull dir, sempre, no, el meu marit sempre em diu que jo sempre un cop a l'any sempre li dic: "Ai, no, ja deixo això", i em diu: "Però si i em quedo a casa, jo no faré res". I em diu: "Si muntaràs una botiga de pastissos", dic, "és veritat". Llavors aquest foc emprenedor està, i saber que és part de qui ets, abraçar això i ser feliç amb aquesta necessitat de crear un projecte i de fer-ho gran.
Moltes gràcies, Pat Carrasco. Enhorabona. Gràcies. Per la teva tasca, per la teva trajectòria. Enhorabona també a la Mercè Brei. Moltes gràcies i que acabi d'anar bé per l'Uruguai, Mercè.
Sí, ja tornaré. En uns dies tornaré, que de moment aquí estic molt bé. Us envio una abraçada molt gran.
Una abraçada molt forta i fins aviat. D'aquí uns instants, Sergi Torres.
L'ofici de viure, un programa sobre conducta humana. Sergi Torres.
Sergi, benvingut. Gràcies per ser amb nosaltres, també durant les festes.
Gràcies.
Sí, les festes tu les vius normal i corrent, no?
Sí.
Vull dir perquè de vegades tens enfocs sobre la realitat que no són els normals, diguem-ho així, no? Són diferents, una mica, alguns són una mica diferents al que en diríem el context. I avui volies parlar del context.
Exactament, exactament. Des de fora, a mi se'm veu com una persona normal i corrent, visc el context com la majoria de persones el viuen. El que passa és que la meva forma d'entendre'l o la meva forma de relacionar-m'hi segurament és diferent.
Val.
De fet, amb tots és diferent, és individual i és particular, no? Però sí que em dono compte de fins a quin punt la nostra manera de pensar està acunyada a un sistema, i començaré dient previ, que és un sistema mental social, un sistema mental cultural, que marca una espècie de recipient, anem a dir un motllo, a través del qual els seus ciutadans, o els que formem part d'aquest context, responem mentalment. Això gairebé no se'n dona compte ningú. I és molt, molt curiós. A mi em genera més curiositat o em sorprèn més que gairebé ningú se'n doni compte que el fet de que això passi. Per exemple, et poso un exemple molt, molt clar. Si tu vas a veure un Barça-Madrid aquí al Camp Nou, veuràs els seguidors més radicals amb una actitud molt, molt, molt contundent en contra de l'altre equip. Amb unes, no sé, uns lemes, uns crits, uns càntics en contra de l'altre equip molt clars. Si tu te'n vas a veure un Madrid-Barça a l'estadi del Madrid, et donaràs compte de que són les mateixes persones canviades de samarreta, dient exactament el mateix. Per tant, són diferents acunyaments culturals que responen a la mateix motllo. A nosaltres ens passa el mateix dins de la nostra societat, però no ens donem compte. La llengua, la cultura ens marca i, deixa'm dir, ens domina la manera de pensar. Però el que proposem aquí és, si podem donar-nos compte d'això, aleshores serem lliures, primer, de formar part d'aquest context social i cultural, que és bonic, però no de ser esclaus, sinó de començar a mirar i a pensar pensaments que van més enllà del context cultural. De fet, l'ésser humà no ha nascut per defensar la cultura ni els seus referents socials, sinó que ha nascut per transformar-se i desenvolupar la seva intel·ligència basada en el retrobament amb si mateix. És a dir, amb un creixement de l'escolta personal, amb un creixement de la seva pròpia consciència. Que aquesta consciència que som com a éssers humans pugui madurar fins al punt que ens podem donar compte de que no som una identitat nacional, no som una identitat cultural, sinó que disposem d'aquests àmbits culturals i socials. Quan ens donem compte de que el nostre àmbit cultural és una referència anecdòtica de la que podem gaudir, aleshores comencem a ser lliures, primer, d'entendre les altres cultures, que avui dia encara no passa, i d'entendre altres tipus de societats, que avui dia encara no passa.
Sí, recordem que en la majoria de tradicions espirituals se'ns convida a descobrir qui som en essència, i una bona manera de descobrir-ho és anar traient capes de la ceba per veure qui no som, no? Per exemple, Sergi Torres, tu ets Sergi Torres, en el sentit de ets només el teu nom i cognom?
No, clar, el meu nom i cognom representen el personatge que jo estic portant a terme en aquesta vida, però realment el que sóc és l'essència que hi ha darrere. Aleshores, si jo em puc donar compte de que Sergi Torres respon a aquesta cultura, a aquest tipus d'educació, em vaig educar en una educació cristiana, si em puc donar, localitzar tot aquesta franja de pensaments i donar-me en compte de que ningú d'ells em representa, que no ho sóc jo això, aleshores podré descobrir la consciència que hi ha darrere i podré gaudir de la meva cultura i podré gaudir de la meva societat. Si no, passaré a estar supeditat a la meva cultura i a la meva societat i hauré d'estar, d'alguna manera, deixa'm dir la paraula, esclavitzat, haver de pensar d'una certa manera.
Sergi, moltes gràcies, que tinguis, acabis de tenir unes bones festes i molt
gràcies.
Bona entrada d'any.
Eh? Igualment.
Gràcies també als oients i a les oients. Una abraçada. Choose.